Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
Sorpresa, agraïment al Papa i a l'Arxidiòcesi de Barcelona i també responsabilitat. Aquestes són algunes de les sensacions que ha transmès avui Joan Josep Omella des del Palau Episcopal per valorar l'anunci d'un consistori per crear 5 nous cardenals, entre ells el mateix arcabisbe de Barcelona. Omella ha recordat que la condició de cardenal el compromet més en la col·laboració directa amb el Sant Pare.
En primer lloc, donar gràcies al Sant Pare per aquesta confiança que té amb la meva persona i també a l'Arxidiòcesi de Barcelona, que és una diòcesi ja de llarga tradició cardenalícia. No esperava que em toqués a mi, perquè aquest papa, els darrers nomenaments es fan més per la perifèria que per aquestes diòcesis de tradició cardenalícia, però bueno, li ha tocat també a Barcelona i me n'alegro molt per la diòcesi i per Catalunya, evidentment, i li dono gràcies a aquesta confiança que em dona a mi per col·laborar amb ell amb el treball de guiar i conduir l'evangelització comptant amb tota l'Església Universal, perquè em fa participar de la seva missió universal de treball dintre de l'Església.
L'arcabisbe Omella, que feia una visita pastoral a una parròquia barcelonina quan va saber la notícia, ha revelat que un bisbe amic seu li va fer la primera trucada.
No m'esperava aquesta notícia. Sento una trucada de telèfon, veig que és un bisbe amic, i l'agafo i me diu enhorabona, cardenal, i dic, mira, ja està bien de bromes, que sempre fas bromes amb mi. No, estic a la plaça de Sant Pere i acabo de sentir, escoltar el teu nom. I jo dic, mira, la plaça de Sant Pere un diumenge, un bisbe no hi està fàcilment. Què fas tu a la plaça de Sant Pere? I torno a insistir i dic, això va en serio. Bueno, així va ser la cosa, ni sabia jo, ni intuïa, ni no havia sentit res, vol dir que aquesta notícia, així d'aquesta manera ha sigut. I a partir d'aquest moment, pues, com ha dit molt bé mossèn Ramon, pues, vaig continuar la vida ordinària, la vida normal, que és l'important.
El prelat, que serà cardenal a partir del 28 de juny, ha destacat la prioritat del bé comú, una prioritat que els bisbes de Catalunya han reflectit en l'últim document publicat sobre Catalunya.
Nosaltres respectem totes les opinions i volem treballar en la medida de la nostra possibilitat per viure aquesta comunió, no confrontació, i demanàvem aquest diàleg que és absolutament necessari. Si no escoltem uns i els altres, difícilment podem fer un treball pel bé comú. I nosaltres és això el que demanem, i això és el que jo estic convençut i és el que dic sempre, sigui el papa, sigui el president, sigui un periodista, sigui qualsevol persona. Treballar pel bé comú, per la unió entre tots, pel diàleg i la no confrontació.
L'arcabisbe de Barcelona participarà en el consistori el 28 de juny amb 4 nous purpurats procedents de Mali, Suècia, Laos i El Salvador.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Connecta amb la teva música, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música. Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 2:15 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Montserrat Abelló, El blat del temps, 1986.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, novament, amics i amigues. El Papa anunciava ahir al migdia la convocatòria per al dimecres 28 de juny d'un nou consistori cardenalici en què seran creats 5 nous cardenals. Un d'ells és l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també bisbe responsable a la Tarraconense de Càritas Catalunya. Rebrà el birret només 2 mesos després que el seu predecessor, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que també havia estat responsable de Càritas a la Tarraconense, hagi deixat de ser elector en haver complert 80 anys. En el moment de l'anunci, Francesc va dir una cosa molt bonica que connecta amb el missatge de caritat que nosaltres volem donar també en aquest programa, i és que la provinença d'aquests nous purpurats de diverses zones del món manifesta la catolicitat, és a dir, la universalitat de l'Església difosa per tota la Terra. També comentava que l'assignació d'un títol o una diaconia per a una parròquia de Roma testimonia la pertinença a aquesta diòcesi, que és la que d'alguna manera presideix l'Església Universal a través del seu bisbe, el Papa, bisbe de Roma, en la caritat. La presideix en la caritat, la primera paraula que surt quan parlem de l'Església. Això va més enllà de títols, d'eclesiologies o de grans doctorats. La caritat és el compromís de l'Església i el farà seu. N'estem segurs també el qui serà nou cardenal Joan Josep Omella a partir del 28 de juny. Recordem que els altres purpurats provenen de Suècia, de Mali, de Laos i del Salvador. Per tant, una pluralitat territorial també molt present. Des d'aquí, a l'inici del programa La Veu de Càritas, no podem fer altra cosa que felicitar l'arcabisbe de Barcelona i responsable de l'Episcopat Català per a Càritas, Joan Josep Omella. Moltes felicitats, molts ànims i compti amb el nostre suport i amb la nostra pregària. Avui és protagonista la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. El nostre company i col·laborador Francesc Arnaez parlarà en profunditat sobre el treball amb el sense llar, amb Miquel Aiguader, treballador social i referent de Càritas Vilafranca, i amb Júnior, un referent del programa de Sense Llar. Aquesta serà la realitat caritativa que presentarem avui. Abans tindrem la reflexió del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. I en la segona part, el testimoni, que serà avui de Jordi Guerrero. Jordi Guerrero és educador social des de fa 10 anys a Càritas Diocesana de Lleida. Fa 3 anys va començar treballant al programa d'assentaments i pisos d'inclusió als municipis d'Alcarràs i Torres de Segre. Connectarem amb ell, que ens acompanyarà des de Lleida. Tot això i més coses, les notícies, l'agenda i alguna sorpresa més fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
I com que avui la diòcesi protagonista és Sant Feliu de Llobregat, connectem amb el seu bisbe, Agustí Cortés, que ens proposa una reflexió relacionada, com és habitual en aquests espais, amb la caritat. Senyor bisbe Agustí Cortés, bona nit, endavant.
Sempre que ens arriba una notícia de Càritas diocesana, o sempre que se'n parla de les persones que hi treballen, surt espontàniament del nostre cor un moviment d'agraïment, perquè no podem menys que agrair els esforços de persones que mostren un rostre de l'Església més a prop dels pobres, tasca i feina que fan en nom de la pròpia Església. En el cas concret de Càritas Diocesana de Sant Feliu, per nosaltres l'agraïment s'adreça a les persones que estan facilitant sostre, acollida, casa, aquells que necessiten o que més necessiten de la societat aquests beneficis que la majoria de nosaltres gaudim. Cal pensar que la diòcesi de Sant Feliu està compromesa en el gran repte de viure més agermanats a l'interior de l'Església. Aquesta germanor i aquest amor té el seu relleu com vessant vers la societat i el món que ens envolta. És per això que, si la, com deia el papa Ratzinger, l'Església és casa, casa de Déu, doncs és com una ampliació, és com un reflexe, és com un relleu d'aquest amor compartit que vol ser cada vegada més universal. Acollir a gent sense llar, acollir a gent sense sostre, és un deure d'aquell que gaudeix d'una casa que és casa de germanor, casa de confraternitat, casa de compartir amor concret. És per això que nosaltres, des de Càritas Diocesana, oferim el compromís i el testimoniatge constant d'obrir els braços a aquell que més ho necessita. Gràcies a Déu i a persones entre nosaltres que s'ho creuen i viuen.
Moltes gràcies, Monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, per haver-nos acompanyat a la veu de Càritas avui amb aquesta reflexió. Seguim endavant.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
A les llars del seminari, durant les darreres setmanes, s'ha portat a terme la quarta fase d'acollida a noves famílies i pràcticament aquestes vivendes de la ciutat de Lleida estan al màxim de la seva ocupació, ja que els 19 pisos només els falta per omplir el que està adaptat per a persones minusvàlides.
Actualment viuen a les llars 18 famílies formades per 32 persones adultes i 26 menors d'edat. 8 famílies són autòctones, 10 nouvingudes i d'aquestes dues refugiades. La col·laboració entre la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom i Creu Roja Lleida han permès que aquestes dues famílies puguin viure en aquest recurs diocesà. L'estada d'aquestes famílies és temporal i totes lluiten per sortir endavant amb les diferents oportunitats que se'ls ofereixen i, sobretot, amb el propi esforç personal. Compten amb el suport d'una treballadora social que els fa un seguiment i els ajuda a tornar-se a empoderar. Des que van entrar les primeres famílies a finals de juny del 2015 i amb una ocupació per fases, ja són 20 les que han viscut a les llars del seminari. Fa alguns mesos que dues ja han abandonat aquest recurs.
Com cada any, el primer dissabte després de les festes de Nadal a Vilafranca del Penedès es va realitzar la campanya de l'Ampolla, organitzada pels Joves Cristians de Vilafranca del Penedès i coordinada per Agustí Roig, vicari de la parròquia de Santa Maria, de la capital de l'Alt Penedès. L'acte va comptar, pel que fa al final d'aquesta campanya, amb la participació de totes les parròquies de Vilafranca i una excel·lent col·laboració de diversos voluntaris.
El benefici obtingut per la venda de les ampolles sempre es destina a una entitat de Vilafranca del Penedès amb finalitats socials. Aquest any el destinatari ha estat Càritas Interparroquial i concretament el projecte de centre d'acollida a Abraham per a homes sense llar. Divendres, dia 12 de maig, al despatx parroquial de Santa Maria, Agustí Roig, acompanyat per Paquita Pascual, coordinadora de Càritas de Vilafranca, i Juanjo González, responsable dels Joves Cristians de Vilafranca, es va fer l'acte d'entrega dels 4.700 euros obtinguts en la campanya.
Des del març passat i fins divendres passat, dia 12 de maig, es va realitzar al Centre Sant Domènec de Càritas a Balaguer un taller de neteja emmarcat en el programa laboral, al qual es van inscriure un total de 9 dones. Aquest curs s'ha impartit a través de l'empresa Econet i la seva durada ha estat de 40 hores al llarg dels mesos de març, abril i maig.
Aquest taller s'emmarca dins del programa de laboral cofinançat pel Fons Social Europeu i Càritas Urgell, on l'objectiu és la motivació i inserció laboral de les persones que participen mitjançant itineraris personalitzats i cursos grupals. Aquests cursos i tallers es realitzen des del passat mes de setembre fins al proper mes de juny.
Dilluns passat va tenir lloc l'Assemblea Anual de Càritas Parroquial de Navàs a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal.
La treballadora social de Càritas de la zona del Llobregat, Gemma Bajona, va guiar la trobada, en què assistiren prop de 30 persones. Es va fer un repàs de les diverses activitats realitzades durant l'any 2016 i de l'estat de comptes del passat exercici, a més de reflexionar sobre el que significa acollir i acompanyar des de Càritas, que és l'essència del seu treball.
Seguim repassant notícies de l'actualitat. Càritas Diocesana de Girona va presentar dimarts passat la memòria corresponent a l'acció social desenvolupada el 2016. L'entitat ha atès un total de 22.283 persones, exactament, durant tot el 2016, i gairebé 55.000 s'han vist beneficiades de l'acció social de l'entitat, una xifra que es manté estable en relació amb el 2015, amb una màxima tendència a la baixa, amb una mínima tendència a la baixa. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, va alertar de la cronificació de la pobresa expressada en el 66% de persones que ja havien estat ateses a l'entitat amb anterioritat.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va subratllar que darrere aquestes dades hi ha moltes persones i va assegurar que han continuat exercint la missió que se'ls va confiar per atendre, formar i donar oportunitats a les persones en situació de vulnerabilitat. Finalment, Dolors Puigdevall va assenyalar com a reptes de futur la inserció laboral, la defensa del treball digne, avançar en les accions comunitàries, fer front a la cronicitat de la pobresa i la desigualtat i potenciar el lloguer social.
Dimarts passat es va celebrar als locals de Càritas de la capital del Bages, de Manresa, l'Assemblea Anual de Càritas, en què es va presentar la memòria 2016 d'aquesta Càritas a Manresa i el pressupost per a l'actual exercici. Es va informar del nou pla de formació i voluntariat i es va presentar la terna per a la renovació del càrrec de director.
Així mateix, dijous passat, als locals de Càritas de la capital usonenca es va celebrar l'Assemblea de Càritas Arxiprestal de Vic. Entre altres qüestions, es va aprovar la memòria d'activitats del 2016 i el pressupost per l'exercici 2017. I el mateix dijous es va fer a l'Espai Cívic Centre d'Igualada l'Assemblea de Càritas a Noia Segarra. A més de la presentació de la memòria 2016 i el pressupost per aquest any, l'Assemblea va comptar amb una xerrada a càrrec de Pepe Rodado, delegat de Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barcelona, que va parlar sobre la precarització del mercat laboral i les seves conseqüències.
La setmana passada, la nit de dimecres 17 a dijous 18 de maig, voluntaris i treballadors de Càritas Diocesana de Barcelona van participar en el recompte de persones sense llar de la capital catalana i també de Sant Adrià de Besòs per fer visible el sensellarisme.
1.026 persones dormen actualment al carrer i viuen en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona. Són 85 persones més que l'any 2016, un 8,3% més. En aquesta xifra cal afegir-hi 415 persones que dormen en assentaments irregulars i 1.954 en equipaments municipals i de les entitats socials que conformen la xarxa de persones sense llar de Barcelona.
I la Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats i Càritas Diocesana de Lleida van ser presents dissabte passat a la Nit dels Museus, que aquest any tenia com a lema Museus i Històries Punyents, dir allò que no es pot explicar als museus.
Al vespre i fins a mitjanit van tenir lloc visites concertades al museu amb un itinerari que va recórrer 5 obres del museu relacionades amb conflictes actuals i va celebrar una mostra d'entitats de cooperació i solidaritat amb persones desplaçades, migrades i refugiades. També hi va haver la projecció d'un documental durant tota la nit i una acció participativa.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
El treball amb el sense llar ha sortit diverses vegades a la veu de Càritas i avui tornarem a proposar-vos una reflexió i una immersió en el que és aquesta realitat a través, en aquest cas, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Avui comptem amb la valuosa col·laboració de Francesc Arnaez, de comunicació de Càritas Diocesana de Sant Feliu. Connectem amb ell. Francesc, bon vespre i endavant, perquè ara parlaràs amb Miquel Aiguader, treballador social de Càritas Vilafranca, i Júnior, un referent del programa del Sense Llar. Endavant, Francesc.
Moltes gràcies, Ignasi, i bona nit. Ens tornem a trobar avui des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, avui amb dos companys, el Miquel Aiguader, que és treballador social i és el referent de l'arxiprestat de Vilafranca, i el Júnior, que és el referent del programa Sense Llar. No és la primera vegada que esteu aquí, ja ens havíeu acompanyat en altres programes. Molt bona nit.
Bona nit. Molt bona nit i gràcies.
Avui la intenció és poder parlar dels projectes dels pisos compartits. No és ben bé un projecte que estigui ubicat en un sol lloc, no, sinó que hi ha diferents pisos en diferents municipis d'aquí de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i vosaltres dos sereu les persones que avui ens acompanyareu per parlar. Per començar, què són els pisos compartits? En què consisteixen?
Bé, diem pisos compartits, però ara estava pensant que potser seria més acurat dir-ho, o més encertat dir equipaments adreçats a acollir persones per viure-hi, no? Sí que popularment en diem pisos, perquè alguns són pisos tal com els entenem, unes habitacions, un menjador, una cuina... Però també hem aprofitat altres espais que ens han cedit institucions o alguna parròquia, i els hem reconvertit, els hem transformat per acollir persones perquè sigui un espai residencial durant un cert temps de la seva vida. D'entrada, els pisos compartits ofereixen això, un espai on viure i conviure amb altres persones amb dificultats o circumstàncies personals similars.
Sí, bueno, seria un espai de poder donar una altra oportunitat a les persones que estan en situació de sense llar, no? Que no és un pis finalista, és un espai on poden estar un o dos anys, però bueno, que la idea és poder treballar processos perquè la gent pugui tornar a viure bé, autònomament, no? I nosaltres només som una eina que en aquest moment, pues, tal com està el panorama, facilitem un espai amb un habitatge, no? Però que, bueno, que paral·lelament treballem amb la persona perquè se'n pugui sortir.
Pensem que els pisos compartits potser no és la, l'espai ideal, perquè a tots ens agrada viure en unes condicions concretes, però és l'espai que des de Càritas oferim per a persones en un moment concret, en unes circumstàncies concretes, però treballem amb aquesta persona perquè pugui trobar un lloc millor, unes circumstàncies millors, fruit del seu compromís i també fruit també del compromís de les persones que acompanyen aquestes persones amb dificultats, no?
Abans d'entrar en el perfil, en aquestes característiques més concretes de les persones, on estan aquests pisos? En quins municipis hi ha els pisos compartits?
En l'actualitat tenim pisos a Vilanova i la Geltrú, al Prat de Llobregat, Molins de Rei, a Vilafranca del Penedès, a Gelida i a Sant Climent de Llobregat. Vull dir, els pisos han sortit en aquests llocs perquè ha sigut o bé donacions o bé una comunitat s'ha implicat i han facilitat el pis. Tant de bo altres municipis poguessin disposar de pisos també, no?
Penso que d'aquests pisos en podem dir que tenim diverses realitats, no? Tenim des de pisos propietats de parròquies, alguns cedits per particulars, algun fins i tot els espais d'alguna rectoria que s'ha transformat i alguns habitatges que s'han refet de nou de dalt a baix i que han permès doncs, habilitar habitatges o petits apartamentets amb serveis comuns.
Parlant dels perfils, perquè diríem perfils, no? De les persones que hi ha en els pisos. Sé que no tots els pisos ja estan adreçats al mateix tipus de persones, però sí que podríeu fer una miqueta com 5 cèntims de quin tipus de persones tenim en els pisos compartits.
Bé, com tu dius, penso que tenim diversitat de projectes diferents i responen a necessitats diferents. Tenim pisos per homes sols i tenim pisos per famílies i també pisos per famílies, en concret, dones amb fills, mares amb fills, sense la figura masculina. Llavors, les edats, doncs, tenim de perfils d'edat relativament jove fins a persones grans, en què, doncs, pel que sigui per circumstàncies de vida, ja s'han vist obligats, després d'haver passat per diversos espais, tipus habitacions, pisos compartits, finalment ja els costa trobar un habitatge que els permeti dur una vida amb dignitat, no? Per altra banda, doncs, també amb habilitat amb espais per persones, nuclis familiars, com potser seria la realitat de Gelida, i llavors, doncs, bueno, hi ha hagut parelles joves amb fills. Tenim, doncs, diversos ventalls.
Clar, la realitat dels perfils potser tampoc no és tant catalogar la gent, sinó que qualsevol persona que ens escolte podria ser perfil de poder acabar així, si la vida li dona un gir, no? I generalment, a veure, les persones que venen aquí és per manca a vegades de feina, per separacions, per algun problema mental que puguin tenir o per dificultats amb el tema de la documentació, no? Però que aquí estem abocats tots. Vull dir, no és una realitat només d'un perfil de
persona. No és un perfil perquè sigui d'un país concret o perquè sigui d'uns ingressos o que no té ingressos o que no té la documentació en regla. No. Tenim tots aquests perfils hi són i molts altres. Famílies amb, ja us he dit, sense amb un dels membres adults, parelles amb fills, homes sols i dones soles. El que passa per cada tipus de situació, cada perfil, que hem anat dient, tenim uns habitatges o uns pisos determinats.
I m'imagino que el treball que es deu fer en cada situació és diferent. Aleshores, en els pisos, què és el que es treballa? Com s'acompanya aquestes persones soles, o famílies, o mares? Quin suport se'ls dona? Quines dificultats tenen i com s'acompanyen aquests processos des de Càritas?
Generalment, a veure, les demandes que rebem pels pisos, hi ha un seguiment social a darrere. I seguiment social pot ser per banda de serveis socials o per alguns professionals de Càritas. Llavors, el fet de poder gaudir d'aquest servei de pisos compartits o de casa d'acollida està que hi hagi un pla de treball a darrere i que la persona també es comprometi a tirar-lo endavant. també és necessari poder tenir una comunitat cristiana com les que tenim, que també doni un suport a tot el procés de reinserció d'aquestes persones amb la comunitat, no? Que és aquí on aboquem molts esforços, no? Hi ha seguiment per part de professionals, però el seguiment que més ens importa a nosaltres és el que es pugui fer des de la comunitat, que també puguin acompanyar les persones que estem atenent.
Jo crec que una imatge que potser ens ho podria dibuixar gràficament, una persona té la dificultat de veure's abocada al carrer o d'anar canviant d'habitació tot sovint perquè no té tot un suport al darrere. Hi ha un moment que pot accedir a un d'aquests recursos, d'aquests equipaments de Càritas, un pis compartit o un pis d'aquests de Gelida o un equipament d'aquest tipus. Però més enllà de poder garantir el sostre, l'habitació, un espai físic que et garanteix una tranquil·litat, això és molt important, per descomptat, però també després el que és molt important, un cop t'han aturat el cop de la caiguda, és que algú t'agafi de la mà o t'acompanyi, estigui al teu costat i torni t'acompanyi, pugueu fer camí junts, no? D'alguna forma, imaginem-nos una xarxa al circ que ens atura la caiguda del trapecista, però que després, un cop s'ha aixecat de la xarxa, cap on va, no? Doncs la xarxa, la comunitat, és necessària que acompanyi aquestes persones que tenim als pisos. Poder garantir una habitació, garantir uns recursos econòmics, trobar una feina, però després hi ha el dia a dia, no? Que et va ajudant a obrir-te pas de nou per tornar a començar, no? És una mica el que deia el Juni al principi, donar una segona o tercera oportunitat.
O no, tampoc hem de dir primera, segona, tercera. És donar oportunitat a la gent de dir i creure que se'n poden sortir. Vull dir, és l'esperança que tenim.
D'alguna manera, tots som mereixedors i tots hem estat receptors d'oportunitats contínuament a la feina, als companys, als amics, a la família. Quan vam començar estudiant, hem tingut sempre gent al costat que ens han donat oportunitats de forma continuada.
I el fet de que siguin pisos compartits, quin és el paper que juguen els companys, no? Vull dir, m'imagino que, com tot, no? A vegades deu crear dificultats, el fet de compartir pis segurament amb persones que no has escollit, però suposo que alhora això també és part d'aquest suport o d'aquesta xarxa que estàveu comentant, no? Part d'aquesta... un cop aturada la caiguda, no? El que t'ajuda a aixecar és els propis companys que conviuen amb ells, o...?
A veure, s'intenta fer una feina de sensibilització i de conscienciació de la gent que viu al pis. El que ens anem trobant en alguns casos que no tothom pot compartir pis amb altres persones. Però, clar, el problema que també que ens trobem és que els pisos que tenim no estan pensats per persones soles. Els pisos que podem gestionar com a Càritas, doncs, són pisos grandets que poden tenir 4 i 5 habitacions. Llavors, doncs, bueno, no podem oferir només aquell pis a una persona. S'ha de compartir. Si intenta fer un treball també quinzenalment o setmanalment, depenent de cada situació, de poder fer assemblees amb la gent dels pisos, de poder parlar les dificultats que es van trobant amb el dia a dia. El que passa és que, clar, una cosa és la tasca professional, el que veiem, i l'altra és la convivència que tenen ells allà. Ells també han de creure que és possible fer-ho tot en comú.
Clar, en el dia a dia de la convivència en els pisos surten avantatges i inconvenients. Inconvenients, doncs, bueno, que t'has de posar d'acord, doncs, com en qualsevol pis familiar o pis d'estudiants, m'agrada dir a vegades, no? Que no coincidim tots a la mateixa hora a la cuina o a la mateixa rentadora. Això seria una qüestió domèstica. Però després hi ha tot el tema de convivència, no? De dir, respectar uns horaris de descans, el tema de la televisió, quin canal mirem, quin no mirem, i també, doncs, a veure, tu tens unes capacitats, jo en tinc unes altres. Si les aprofitem, podem sumar capacitats. Jo sóc capaç d'aprofitar les teves habilitats en la cuina i jo, en canvi, potser en puc tenir d'altres en què aquesta setmana no em va bé fer una tasca que tinc encomanada del manteniment del pis i ens ho organitzem. Això també forma part dels aspectes positius de viure en comú. Viure sol té l'avantatge de la tranquil·litat, l'inconvenient també
de que tu has de fer tot sol, però també de la soledat.
Imagino que en el cas del pis de Sant Climent, que és per mares soles amb nens, tot aquest suport que es deuen donar les mares les unes a les altres, això és una potencialitat, no?, d'un recurs com aquest que és compartit. Imagino que depenent de la situació. Jo el que també abans comentava el Júnior, el tema de que són pisos sorgits a les comunitats. Són projectes, els pisos compartits, que compten amb voluntaris? O hi ha un suport de la comunitat parroquial d'on han sorgit, un cop ha sortit la idea i ja està en funcionament?
Inicialment sí que hi ha un suport per la comunitat i hi ha voluntaris, però és tasca també dels professionals de Càritas d'anar motivant a la comunitat perquè puguin sortir més voluntaris i poder vendre una mica el producte de dir de què és necessari, que les persones que estan amb els pisos compartits necessiten del suport de la comunitat. Perquè si no, a vegades ens trobem de que sí que hi ha voluntaris molt predisposats, però que només és per anar a fer petites reparacions. I a vegades sí que van bé tenir petites reparacions a algú que te les pugui fer, però també és necessari poder crear vincle amb les persones, que puguin quedar fora també de la casa. Vull dir, que no sigui que el voluntari va a la casa amb ells i tot el dia allà a mirar la tele o a llegir, sinó que puguin tenir punts de trobada amb els que puguin també parlar d'altres temes, que puguin participar en les sortides que fan la parròquia, que puguin, jo què sé, incloure'ls als diferents activitats que puguin fer a nivell del municipi. Tot això, a veure, qui coneix més de la mà és la comunitat cristiana també de cada lloc, no?
A vegades ha passat que el relativament fàcil és fer cedir un espai, un pis, habilitar-lo, i després doncs van arribant les persones. El compromís inicial molt important de cedir uns espais materials, ens trobem que costa que tingui continuïtat amb la donació més personal d'acompanyar les persones, no? I és això una mica el repte que ens hem de plantejar, no? De dir, els mobles ja els van posar, ens han arribat les persones, i aquestes persones, com totes, necessitem ser acompanyades. El camí no el fem sols, el camí l'hem de poder fer acompanyat, especialment quan tenim present que són persones que, com tots, tenen dificultats, però moltes vegades la circumstància fa que aquí se n'hi hagin concentrat més. Dificultats de salut, dificultats de trobar un treball o de poder-lo mantenir, o dificultats a vegades quotidianes, tant de per exemple, de saber-te d'habilitats socials, no? Diríem, de poder-te relacionar amb els serveis que té tota ciutat, una biblioteca, uns cursos de formació. Doncs és important que hi hagi algú que et pugui acompanyar.
Que a vegades també confonem que el voluntari que pugui estar en aquests pisos compartits ha de saber de fer moltes coses. L'important és que sàpigui escoltar, perquè no és tant la tasca que pugui venir a fer al pis, de voler parlar amb la gent, jugar a cartes, fer lectura, sinó el fet d'estar allà, que la gent que viu en els pisos sàpiguin que puguin tenir algú de referència. No perquè el puguin trucar cada dos per tres, sinó saber de dir, pues, bueno, quedarem amb aquesta persona i farem això. O intentarem, davant d'aquesta dificultat, sé que hi ha el professional de Càritas, però igual en un cap de setmana tinc alguna dificultat i sé que hi ha el voluntari que li puc comentar també les coses.
Bé, se'ns està acabant el temps, ens ha passat el temps volant. Sí que aquesta situació del sense llar, que ja n'havíem parlat en alguna altra ocasió amb el Júnior, sí que és una situació que és difícil d'abordar, perquè comentava el Miquel que són molts factors, que intervé el tema de la feina, de la xarxa relacional de les persones, no? És una situació de difícil solució.
La salut,
la salut, exacte. Doncs és difícil, no?, poder abordar aquesta situació. Però si volguéssiu, per acabar, algun missatge o alguna concreció que vulgueu fer...
Ja se m'acut, potser ho hem dit d'una altra manera, però vull dir, els pisos, els equipaments, formen part de la comunitat. És com dir, a veure, no són cases al mig del bosc, ni pisos aïllats. Potser és el que feien fins ara, no? El pis forma part d'una escala, la rectoria forma part d'una comunitat, i llavors es tracta, doncs, de que tot aquest entorn realment hi sigui present, no? D'alguna manera, com ens interessaríem pels veïns quan fa dos dies que no el veiem, doncs una mica semblant, no? I que, bueno, doncs el bon veïnatge, però no d'escala només, sinó bon veïnatge fins i tot a nivell de vila, no?
Jo només remarcar una cosa, que el tema de les persones sense llar és un tema de drets. Hem de tenir tots capacitat per poder accedir al dret a l'habitatge, al dret a la salut, al dret a l'educació, i s'ha d'anar per aquesta línia, de dir, no hem de ser uns que sí podem i els altres no poden, sinó que les persones hem de lluitar perquè puguin tenir a exercir els seus drets, no? Que s'està en camí, però bueno, que tenim molt encara per córrer, no? Que no ho tenim fàcil, perquè els últims estudis també van sortint d'ara, el preu de l'habitatge ha tornat a pujar un 15%, i això dificultarà que moltes persones puguin accedir a pisos normalitzats, no? I normalitzat és, bueno, la xarxa que hi ha avui en dia, no? Esperem que, bueno, puguin haver més iniciatives d'aquestes i poder tirar endavant.
I que puguis escollir amb qui vols viure, perquè no oblidem que la convivència acaba sent una convivència no esperada, però sí, bueno, per les circumstàncies t'hi han portat.
Doncs moltes gràcies, Miquel i Júnior, perquè ens ofereix aquest espai per reivindicar des de Càritas aquests drets a l'habitatge i aquestes situacions. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies.
I Ignasi, gràcies i fins a propera.
Fins a la propera, Francesc Arnaet. Gràcies des de Sant Feliu de Llobregat i la seva Càritas diocesana. Gràcies també pel vostre testimoni, Miquel Aiguader, treballador social i referent de Càritas Vilafranca, i Júnior, del programa de Sense Llar. Nosaltres continuem amb el programa d'avui, La veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui presentem un testimoni de Càritas Diocesana de Lleida. Es diu Jordi Guerrero i treballa com a educador social des de fa 10 anys a Càritas Diocesana. Des de 2014 es dedica al programa d'assentaments i pisos d'inclusió als municipis d'Alcarràs i Torres de Segre. Gràcies a la col·laboració de COPE Lleida amb l'assistència tècnica de Jordi Pérez, tenim a l'estudi de Lleida Jordi Guerrero, educador social, com dèiem, i vinculat a Càritas Diocesana de Lleida. Senyor Jordi Guerrero, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Bon vespre i gràcies.
Com està?
Bueno, bé, puc dir bé, una mica nervioset, però bé.
No es preocupi, que això és un col·loqui i una conversa d'amics, i sobretot al servei de molta gent que ens escolta i que pot estar interessada, tant per vincle personal o simpatia personal, com per conèixer aquesta acció social tan integral com és la que fa Càritas. Bé, senyor Jordi Guerrero, quina és la situació, primer de tot, de les persones amb què treballa?
Comentar-te que, en primer lloc, o sigui, les persones que nosaltres atenem aquí als assentaments i als pisos són persones amb una situació d'extrema vulnerabilitat social. Nosaltres, amb el terme que utilitzem una mica en castellà per denominar-los, són los SIN, no? Parlem de persones sense documentació, sense família, sense sostre, sense tenir les necessitats bàsiques d'alimentació, etcètera, etcètera, cobertes. O sigui, són persones que se troben en una situació de no reconeguts.
I aquest SIN inclou, doncs, allò que diu el Papa Francesc, descartats, de descartament, no? O sigui, persones excloses i descartades, per entendre'ns. Al llarg de la seva carrera com a educador social, senyor Jordi Guerrero, vostè ha vist segurament la influència del contacte amb aquestes persones en la seva vida personal. Com ha influït aquest contacte amb vostè?
Te diria que, primerament, a nivell més professional, no, el tenir contacte amb persones en aquesta situació m'ha plantejat implicar-me molt més, estar molt sensible a les realitats i a saber escoltar i estar present. Això no t'ho ensenyen a cap universitat ni a cap formació, no? I, en canvi, aquí t'has d'anar polint aquestes coses perquè moltes vegades, en moltes situacions, l'únic que pots estar és estar i escoltar. A nivell més personal, pues t'he de dir que se passa una mica de lo que és la professió a la vocació, no? És un pas de professional a ser una vocació en el sentit de que tens moltes confrontacions amb el teu sistema de valors, amb la teua zona de confort, amb els teus privilegis. Això te fa replantejar moltes coses a nivell personal i que molts dels valors que tu tens tinguin que ser replantejats. Val? Això t'ho exemplificaria una mica en el sentit... Per exemple, nosaltres, quan anem, ens fem presents als assentaments, trobem persones que, amb aquesta situació que t'he comentat abans, quan tu els hi preguntes com estan, amb un somriure, molts d'ells, n'hi ha un tant per cent petit que no, però molts d'ells, amb un somriure, te diuen que bé, bueno, no? La frase és bé, aguantando. Clar, a mi això a nivell personal, després quan ho valoro, potser amb els petits o grans problemes, segons com que jo puc tenir, me fa prendre una actitud a la vida, val? I una actitud a la vida és de una mica graduar allò que realment té importància.
Avui ens acompanya Jordi Guerrero, educador social, des de fa 10 anys vinculat a Càritas Diocesana de Lleida. Pensant en la societat i en l'entorn en el qual vostè es mou, hi ha alguna cosa que demanaria o denunciaria?
Sí, jo demanaria més implicació i sensibilització per les persones que estan al voltant d'aquestes situacions, que és la comunitat. Quan parlo de comunitat o de persones, parlo de la societat civil, la societat pública, la societat política, val? Moltes vegades me sorprèn de... Tenim 200 persones que acudeixen als municipis de Torres i Alcarràs, que viuen amb nosaltres, que van als mateixos supermercats, que estan als parcs, que van als locutoris, etc. I la societat que l'envolta no els veu. O sigui, giren la cara cap a un altre cantó i és com que no existeixen, no? I és... Jo demanaria més sensibilització. Això no sé com se podria lograr, però sí. I per part de denúncia, si és que se pot fer denúncia, jo demanaria a les administracions competents del territori que es fiquessin mans a l'obra. Més que res per no fer rebotar el problema d'una administració a una altra, no? És allò de oca oca i tiro porque me toca, i estem parlant de persones, i mentre els que tenen la responsabilitat no se fiquin a fer alguna cosa, doncs aquestes persones continuaran patint. Llavors, això és un tema de denúncia, i denúncia, la paraula de denúncia és clau, i de responsabilitat.
Denúncia, responsabilitat i també, per què no, demanar. A cadascú se li pot demanar allò de què pot fer coses, no? I l'administració també la seva part, oi? Suposo.
Sí. I tant.
Molt bé.
L'administració seria, en el primer cas, aquell que té la potestat i els mitjans per intentar solucionar aquesta situació. O sigui, almenys té els mecanismes i pot aparcar molt més que la societat civil.
Jordi Guerrero, educador social de Càritas Diocesana de Lleida, ens acompanya avui des de la capital del Segrià i ens parla també de la seva feina. Allà, en allò que vostè fa, en qui diria que troba el suport, les persones amb qui comparteix i alimenta, doncs, per dir-ho així, la seva utopia, no? Aquell horitzó que qualsevol treballador social pot veure?
En primer lloc, jo ho ficaria, com abans m'he preguntat, és a nivell també professional i personal, el primer lloc on trobo el suport de l'utopia és amb la meva família. La meva família, jo puc compartir molts dels meus... de les meves inquietuds i de les meves idees utòpiques, i seria el primer lloc ho compartiria aquí. En segon lloc, com no, els companys de la diocesana, on tinc un equip i allà pues, me donen aquest suport més tècnic, no? Més professional, per poder anar treballant poquet a poquet i per poder anar alcançant objectius. I l'utopia sí que la comparteixo i la visc amb la gent de la parròquia d'Alcarràs. Allà tenim la comunitat de les jesuitines, que són quatre religioses, que estan al peu del canó amb tot el que s'hi fiqui pel davant, amb el suport d'un equip de voluntaris i voluntàries fantàstics, que m'alimenten això, m'alimenten l'utopia de que aquella situació pot solucionar-se i que els éssers humans tenim dret més enllà del respirar, menjar i caminar i quatre coses, no? I elles i ells el dia a dia m'alimenten al 100% perquè jo continuï lluitant per intentar millorar aquestes situacions.
Podríem dir moltes coses, segurament també, senyor Jordi Guerrero, d'Alcarràs i Torres de Segre, que potser són dos exemples de pobles que veuen molt alterats els seus equilibris amb la presència d'immigrants, de persones que atenen necessitats concretes de feina. Com ens descriuria aquests pobles on vostè treballa?
Són una petita mostra. Tenim més pobles, el que passa és que nosaltres a nivell de parròquies no ens ha arribat, no hi ha grup per poder treballar-hi. Alcarràs, ja com te comentava, amb la comunitat de les filles de les jesuitines, van tenir aquesta inquietud i es van organitzar i nosaltres vam secundar al cap del temps. És una petita mostra del que està passant en d'altres municipis d'aquí de Lleida i la descriuria com una realitat de fa molts anys, o sigui, això no és nou, són terres frutícoles i la gent ve a treballar. El que sí que és nou és que les persones que abans marxaven i tornaven en espais de temps concrets, no? Frutícoles, ara es queden al territori. Llavors, sí que és algo representatiu, que són municipis en els quals nosaltres detectem que hi ha una població que viu tot l'any i que aquesta població que viu tot l'any ja no és una població que, diguéssim, pot avançar, és al revés. Van fent passos cap enrere, entren en dinàmiques ja i rodes de toxicomanies, alcohol, pèrdua de documentació. O sigui, és la representativitat del temporer, no? El temporer que ve a treballar, i sí, també és una representativitat d'aquell temporer que no se n'ensurt amb el seu objectiu de vida i que està en una part que si algú no fa alguna cosa, com a futurible, no pinte massa bé.
Com li agradaria a Jordi Guerrero que fos Càritas en el futur, a partir de l'experiència que vostè està tenint d'aquests 10 anys d'educador social a Càritas Diocesana?
Me preguntes a nivell d'assentaments o la Càritas en general?
Parlo de Càritas en general i, si vol, també aterrar la seva feina concreta, benvingut sigui.
No, nosaltres jo en aquest cas, com a Càritas, jo buscaria una Càritas, m'agradaria tenir una Càritas oberta, plural, una Càritas que sortim més dels despatxos i anem més al territori, que crec que és una visió que penso que fa falta. Una Càritas, també te diria una Càritas més reivindicativa i denunciadora. O sigui, sí, perquè hi ha un espai que encara tindríem que anar polint perquè tenim força com per fer-ho.
I de vegades potser fer peticions i reivindicacions concretes, com ara fa uns mesos es feia des de Barcelona, demanant aquesta renda garantida de ciutadania i passos que es van donant, no? I que ara sembla que la tindrem a Catalunya. Això és un exemple.
Nosaltres, per puntualitzar-te una miqueteta, nosaltres a nivell de Lleida, en tema d'assentaments, portar-ho amb el meu camp, hem fet molta denúncia. Ens hem assentat amb els centres locals, comarcals, o sigui, hem fet reunions amb diferents àmbits i estem en ello, eh? O sigui, no hem parat d'anar al darrere per intentar millorar aquestes situacions. Estem ahí.
Doncs moltes felicitats, i tant que sí. Les coses que es fan bé i que es veuen que donen fruits, està molt bé que es comentin i es diguin, i li agraïm que ho hagi fet. Jordi Guerrero, educador social des de fa 10 anys a Càritas Diocesana de Lleida, un plaer conversar amb vostè. No sé si vol acomiadar-se dels oients de la veu de Càritas a Ràdio Estel amb algun missatge, amb algun signe d'esperança.
Simplement jo només comentaria de el passar de un oir amb un escuchar.
Sí, només
diria això.
L'entenem perfectament. En lloc de sentir, escoltar, és a dir, parar més atenció aquelles realitats que ens interpel·len i davant les quals podem fer segurament més del que fem, en general, tots. Sí, sí. Que vagi molt bé, moltes gràcies novament. Jordi Guerrero ha estat el testimoni d'aquesta setmana a la veu de Càritas a Ràdio Estel. Ens ha acompanyat des de Lleida. Agraïm a Cope Lleida la seva col·laboració amb Jordi Pérez al control tècnic. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Demà dimarts a les 10 del matí es farà una reunió de treball de les tres Càritas del Tamboret, que es diuen Lleida, Solsona i Urgell. Serà la seu de Càritas Diocesana de Lleida.
També demà dimarts a les 3 de la tarda, al Teatre Patronat de Berga, Fàtima Taleb, regidora de l'Ajuntament de Badalona, farà una xerrada amb el tema Dona, diversitats i treball.
Dimecres a les 12 del migdia al Pati Manning, auditori, al carrer Montalegre número 7 de Barcelona, entitats catalanes d'acció social organitzen una taula rodona titulada Fam oculta a Catalunya, un obstacle en la igualtat d'oportunitats, presentada i moderada per la periodista Mònica Bertran. Hi intervindran Lluís Serra, president de Nutrició Sense Fronteres, Teresa Crespo, presidenta d'entitats catalanes d'acció social, Mercè Darnell, adjunta a l'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, i Xavi Loza, director de la Fundació La Vinya d'Acció Social. Per assistir-hi cal inscriure-s'hi omplint un formulari que es pot trobar en el web acciosocial.org.
També dimecres a 5:45 de la tarda a la seu de Càritas Diocesana de Lleida es farà una tertúlia organitzada per l'àrea de sensibilització del programa d'atenció al fet migratori amb el títol El paper de l'home a la societat actual d'aquí i d'allà.
Dijous, a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, es farà la presentació dels curtmetratges elaborats pels alumnes de secundària de les escoles de Vilanova i la Geltrú a través del projecte Reacciona. Per primera vegada, un dels curtmetratges realitzats per l'escola El CIM s'ha elaborat com a mitjà de sensibilització per a Càritas. Aquesta acció s'ha emmarcat dintre del projecte d'aprenentatge Servei, el servei comunitari.
També dijous, a les 12 del migdia, el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, beneirà els nous locals de Càritas Diocesana de Tortosa al carrer Cruera número 7 de Tortosa.
Dissabte a les 9 del matí i fins a 1:15 de la tarda, a l'Acadèmia Mariana de Lleida es farà l'Assemblea Diocesana amb aquest títol, Cristians d'avui, cridats i enviats. Hi haurà una ponència a càrrec d'Antonieta Mateus.
I dilluns que ve, de 12:45 del migdia a les 2 de la tarda, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. Per assistir-hi, cal reservar plaça trucant al telèfon 93 344 1673.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas. Volem acabar avui recordant especialment els malalts. Ahir se celebrava a l'Església la Pasqua del Malalt. malalts són, en molts casos, els destinataris privilegiats, precisament, de l'acció de Càritas. Molts i moltes de vosaltres ens seguiu a través de Ràdio Estel, si esteu malalts, en les celebracions de pregària o litúrgiques, les misses del diumenge al matí a Montserrat a les 11 i a les 7 de la tarda des de la Catedral de Barcelona, com també la litúrgia de les hores cada dia o els comentaris de l'Evangeli. Gràcies pel vostre consol que moltes vegades trobeu en aquestes pregàries i us assegurem que Ràdio Estel és al vostre costat, sempre les 24 hores del dia. La veu de Càritas tornarà dilluns vinent a les 8 aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i que tingueu bona setmana.